Bona nit, què tal? Com estem? Nova edició de Pòdium que comencem ara mateix quan són les 9 i pocs segons de la nit d'avui divendres aquí a Punt7 Ràdio. Salutacions de qui us parla, Gemma Grau. Tot ja ben preparat per poder repassar tot el que ha donat de si l'esport saloní en aquesta darrera setmana? Us sembla si comencem? Som-hi, doncs! Encetant Pòdium d'aquesta nit de divendres, tenim a la UESC, a la Unió Esportiva Sant Celoni, per tal de posar-nos al dia de qui és el que ha passat en aquesta darrera jornada. I fer-nos prèvia del proper partit, tenim ara mateix al telèfon amb en Jesús Martín, entrenador del primer equip. Què tal? Molt bona nit, Jesús!
Hola, bona nit, Gemma, bona nit a tothom. Per fer una miqueta la crònica del primer equip i la prèvia, dissabte passat vam jugar partit com a locals contra l'Escola de Futbol del Bar de l'Andalusia. Bueno, no vam poder obtenir el resultat que haguéssim volgut, vam perdre 0-1. Jugàvem contra un equip que està lluitant per no baixar. Sabíem que això seria un tema que marcaria el partit, que seria important igualar en quant a intensitat, en quant a ganes, en quant a posar-hi el mateix que ells, perquè quan arriben aquests partits, els equips que estan a la zona baixa, sobretot si tu no tens coses molt importants en joc, es nota molt, s'igualen la qualitat que un equip pugui tenir de més, s'iguala per les ganes i per la necessitat de l'altre. I bueno, així plantejàvem el partit i la veritat és que el resultat no fa... Aquesta teoria no la dona per bona perquè, bueno, si veus el resultat sí que és cert que van guanyar ells, però no perquè poséssim més i no perquè estiguessin millor que nosaltres, sinó bueno, perquè el futbol moltes vegades té aquestes coses. L'equip va estar a l'alçada del partit, va posar-hi tot per intentar guanyar, va dominar, va tenir un bon joc en pilota, va tenir totes les ocasions i el doncs, va tenir una ocasió a la primera part que va tenir l'encert de ficar-la, es posava en 0-1 quan nosaltres ja havíem estaviat dues pilotes al pal, havíem tingut dos mans a mans contra el porter i no havíem tingut l'encert. Llavors, amb aquest guió 0-1 al descans, l'equip ho va continuar intentant, el Barberà, evidentment, tenia un tresor i va aconseguir aguantar, pues, bàsicament tancant-se molt i molt a la darrera, va aconseguir fer dues contres, que inclús ens podien haver complicat més el partit, és l'únic que va fer, aquest gol de la primera part, les dues contres de la segona, i està molt ordenat, molt disciplinat, i a nosaltres doncs, sí que és cert que ens va faltar una miqueta de velocitat a l'hora de sortir jugant per intentar crear més situacions. I després, a partir de tres quarts, vam tenir moltes situacions en què no vam saber llegir bé la jugada, on vam estar imprecisos, i el partit va anar passant, va anar passant, va anar passant, i bueno, el resultat que he vist l'ho vist no va ser del tot just. Però bueno, encara hem següent partit, que és el mateix guió, però com a visitants, Camp de l'Ametlla, dissabte a la tarda. I bueno, nosaltres ens hem marcat una mica a intentar, ja ho hem dit aquests dies, acabar el més alt possible, perquè la temporada la puguem donar com bona de principi a final. La segona volta no està sent bona, ens estem aguantant a dalt per l'ocasió que va ser la primera volta, que va ser excel·lent. I la idea és intentar pues, treure el màxim de punts possibles en aquests quatre partits per quedar el més a dalt possible, però és difícil. S'ha de reconèixer, sobretot quan venen aquests partits. Aquesta setmana sabem que l'Ametlla s'hi juga la vida i nosaltres fos molt complicat pues, motivar i sortir amb l'atenció que requereix un partit d'aquest tipus. Ens conformem si aconseguim repetir el partit que vam fer dissabte, perquè si el repetim, molt probablement guanyarem, perquè vam fer mèrits sobrats per fer-ho. I, bueno, poca cosa res més, ja acabant, liquidant la temporada, i divendres que ve ens tornem a escoltar. Bona nit a tots, bona nit, Gemma, una salutació.
Com cada setmana, moltes gràcies a tu, Jesús. T'esperem divendres vinent. Canviem la pilota i la porteria per la cistella i la pilota de bàsquet, una miqueta més gran. Que sí, Pere?
Sí, no, no gaire més, però em vota una mica més, això sí.
Això seguríssim. Pere Porrà, aquí el tenim, entrenador del Club Bàsquet Sant Celoni, a banda, evidentment, de coordinador de Cistella Petita. Ens explicaràs què és el que va passar la setmana passada, una miqueta de prèvia, tornejos, bé, un munt de coses.
Sí, primer de tot, començar pel torneig de Palamós, que van participar 5 equips del club, i va estar molt ben organitzat. Era la diada de la Salle de Palamós, que va durar 12 hores, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, pràcticament. I hem de destacar la victòria en aquest torneig del Premini Femení del 2007, que van quedar en primera posició i van disputar un últim partit contra el Barça i el van guanyar, contra
molt
el Barça
bé.
Femení. I bé, doncs estaven 3-0, bueno, 3 victòries, 0 derrotes, i en l'últim partit es va decidir tot i van guanyar 6 punts i va ser un molt bon partit i van estar molt contentes d'aixecar la Copa amb el primer lloc.
Perfecte, molt bé.
I també destacar que s'ha jugat el torneig d'Eivissa, de l'infantil femení, i finalment han acabat segones classificades al disputar la final contra un equip de Balears que es diu Zona 5, en el qual hi havia alguna integrant de la selecció balear, que van perdre aquest partit, però s'ha de felicitar perquè hi havia, pel que han dit, jo no vaig anar a Eivissa, evidentment, però hi havia molta diferència física i van donar la talla.
Sí, sí, ho van fer molt, molt bé. Quedar en segona posició és molt bon lloc, eh?
Sí, sí.
I a més que s'ho van treballar molt per poder anar a Eivissa, recordem.
Sí, 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 van treballar molt fora de la pista, tenien cada dissabte i cada diumenge muntat un bar i és això, que més enllà del bàsquet també intentem fer alguna cosa perquè bueno, hi hagi una mica de pertinença al club i s'ho passin bé entre elles.
I és allò que diem sempre, és bàsquet de valors. Les coses, quan es treballen, quan s'aconsegueixen, encara són com molt més positives.
Sí, sí, i tant.
Parlant d'una altra cosa, ara mateix està jugant un partit. El júnior masculí és aquí mateix, al pavelló. Està jugant contra el Sant Andreu. No sabem el marcador perquè estem aquí. Coses que passen a vegades en aquests directes.
Sí, han començat a 3:15, i era un partit aplaçat que tenien contra el Sant Andreu de Natzaret. Tot i que el partit ja no té gaire transcendència perquè ja estan classificats per les fases, que jugaran a Manresa el 17 i 18 de maig.
Perfecte, aquí, a tocar mateix.
Sí.
Hi ha moltes altres coses que han passat aquest cap de setmana passat. Repassem una mica, si et sembla.
Això mateix. El sènior masculí, només hi havia dos partits, hi havia el júnior femení, que va perdre 2 a casa, i també el sènior masculí, que va guanyar a Parets del Vallès i va aconseguir pujar fins a la quarta posició i ara està en posicions de fase d'ascens. A hores d'ara, si guanyen els dos partits que queden, que són contra el Santa Eugènia, que és un rival de la zona baixa en 13a posició, i el Tona, que és un rival directe, si guanyen aquests dos partits, doncs tindran l'accés a la fase d'ascens de Primera Catalana.
Perfecte.
I llavors passo a comentar el que hi haurà aquest cap de setmana, el 6 i 7 de maig. Hi han 4 partits dissabte al matí de Cistella Petita. Destacar un partit emocionant que hi haurà del mini masculí contra el Cardedeu, que és un derbi entre equips del Baix Montseny, d'aquesta zona.
Sí.
Cardedeu i Llinars són sempre els que tenim més a tocar i que hi ha més rivalitat, sana, sempre. I també destacar que hi han 3 partits diumenge a la tarda, destacant el que ja hem comentat del sènior masculí contra el Santa Eugènia de Girona. En aquest partit, si es guanya, doncs les opcions de la fase d'ascens seran molt, molt clares i caldrà veure el que passarà la setmana vinent, el dia 13 de maig, el dissabte, contra el Tona, que juguem com a visitants, i el Tona és el rival que actualment va en tercera posició, nosaltres som els quarts. Té una victòria més que nosaltres, però estaria molt bé, doncs, com més amunt acabar la temporada i sobretot estar en aquesta fase d'ascens, penso que pel club seria una molt bona notícia.
I tant. Ja tenim moltes, molt bones notícies en molts d'altres aspectes.
Oh, i tant.
Aquest acabaria de posar-hi la cirereta, ben bé.
I també m'agradaria destacar, el diumenge al matí es faran dues trobades d'escoles de bàsquet, que són els nens i les nenes aquesta vegada els separarem, ja que de cara l'any que ve doncs, ja jugaran amb equips separats, equips masculins i equips femenins. Els nens aniran a jugar a Sant Feliu de Guíxols, una trobada d'escoles que organitza el Club Bàsquet Sant Feliu, mentre que les nenes aniran a jugar a Canet de Mar.
Perfecte. L'un íntegrament masculí i l'altre íntegrament femení. Sortida de Sant Celoni cap a les 8:15 aproximadament, tant l'un com el altre.
S'haurà de matinar, sí, sí.
I tant, s'hauran d'allar ben d'hora. Però després, si arriben primers classificats en cadascuna d'aquestes categories, valdrà la pena.
No, i si només que s'ho passin bé, ja. Penso que ja en tenim prou, perquè amb aquestes edats d'escola de bàsquet, l'important és jugar una estona, intentar que agafin la idea del bàsquet, que sàpiguen quin és l'objectiu, que penso que tots el tenim clar, que és ficar a cistella, que sàpiguen quines línies hi ha en el terreny de joc i sobretot que ningú deixi que puguin jugar molts anys al club, que aquesta és la filosofia nostra.
Aquesta és la idea. A més, moltes vegades és com una excursió, no?, que fan.
Sí,
més
sí,
que no
sí.
Passa una altra cosa.
Bé, hi ha alguns nens que juguen cada setmana ja, els del 2009, però per molts d'aquests nens serà el primer partit que juguen, sobretot en els masculins, que hi ha molts nens del 2010, que és de primera primària. Hi haurà molts nens que no han jugat cap partit encara i que hi haurà molta diferència amb els grans, perquè els grans ja portaran un ritme impressionant, però ells també tindran l'oportunitat de jugar.
Gaudiran, disfrutaran moltíssim, això segur.
I per acabar, alguna informació així destacada per anar fent boca fins a final de temporada, que ja queda poc. O sigui, al cap i a la fi, el 13 de maig, les competicions de cistella petita s'acaben. I per algun equip que descansa la setmana vinent, com el premi masculí, bueno, és el seu últim partit aquest dia 7. Per tant, ja dono tres notícies així per anar fent boca. Primer de tot, organitzarem un casal multiesportiu, com a Club Bàsquet Sant Celoni, tot i que serà multiesportiu. Començarem del 26 de juny fins al 28 de juliol, hi haurà servei d'acollida i de dinar, pels que vulguin. El preu creiem que és assequible i hi ha activitats bastant innovadores. Hi ha la que vam comentar, el Room Escape, hi ha sortides setmanals i una gravació d'una pel·lícula.
Gravació de pel·lícula?
Sí.
Què preteneu fer? Ara m'has picat la curiositat, eh? Bé, encara no es pot dir.
No està decidit, però serà alguna, bueno, farem algun argument així que tingui a veure amb el bàsquet i que puguin fer d'actors i de guionistes, que sàpiguen una mica el que és la professió una mica d'actor i tot això. Però això hauria de parlar amb en Blai.
Bé, perfecte. Doncs esperem en Blai, l'emplacem la propera setmana perquè pugui venir, perquè estigui aquí amb nosaltres als estudis.
Ell ho explicarà.
Sabem que va molt atabalat, perquè clar, està acabant de lligar totes aquestes coses.
Això mateix.
I bé, d'aquí a poquíssim temps, d'aquí a què, un parell de setmanes, més o menys, s'obren inscripcions?
Sí, el 26 de maig comença les inscripcions.
Doncs esperarem aleshores que ens acabin d'informar de tot el que hi ha, totes les pistes possibles, per triar un any més, o per primera vegada, qui ho sap, al Club Bàsquet Sant Celoni per aquesta casal d'estiu.
Això mateix. I també bueno, destacar que el dia 10 i 11 de juny participarem 11 equips del club, per tant, la majoria, la gran majoria, en el torneig de Vidreres, que es diu l'Udi Bàsquet, i anirem des d'escola de bàsquet fins a cadet masculí i femení.
Déu-n'hi-do.
Per tant, 11 equips del club, dels 16 que tenim, i els altres 5 perquè no es pot, perquè si no també aniríem, perquè el torneig arriba fins a cadet. I és un torneig molt interessant, en què ja han participat durant altres anys, en altres edicions, i que té la bona notícia de que es podem quedar a dormir allà i que podem fer una mica de festa, de karaoke i... Hi ha activitats molt interessants dins del mateix torneig.
Perfecte. Doncs tenim un munt de coses, eh? Ens has omplert el calendari
i encara, amb un no res. Encara em falta dir que ningú marxi el 17 i 18 de juny del club, perquè volem muntar una cloenda de sorpresa i serà una cosa que no s'ha fet mai. Jo deixo aquí.
Vaja.
Si aconseguim fer-ho, és una cosa que no s'ha vist mai aquí, en el club.
És a dir, que aquesta sí que s'ha de reservar sí o sí.
Per això, que com que sabem que és una data que hi ha moltes coses pel mig, hi ha finals de cursos, hi ha molt a fer des d'escoles i des de clubs i des d'organització familiar, intentem que aquesta data tothom se la marqui al calendari, perquè volem muntar una moguda bastant sèria.
Però ens ho vindreu a explicar abans?
Sí.
Bé, perfecte. Doncs la setmana abans, el divendres abans de que passi tot això, ens ho expliques tot fil per randa.
Això mateix.
A veure què. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut una setmana més aquí als estudis de Ponset Ràdio i t'emplacem a la propera setmana amb en Blai. Recordem.
Això mateix, sí, sí.
Blai, has de venir, Gràcies i bona nit. Repassem partits d'aquest cap de setmana del Club Bàsquet Sant Celoni. Partits primer com a local, a casa, aquí mateix al pavelló. Com dèiem fa només una estoneta, ara mateix s'està jugant el júnior masculí Sant Andreu Natzaret B. Per demà dissabte, la jornada comença a les 9 en punt del matí amb el premini masculí CEP Sant Jordi B. 11:15, mini femení Sant Padó. 12:00, dos partits, mini masculí Cardedeu i infantil femení Vilassar de Mar Negre. 3 partits per diumenge, cadet femení Sant Gervasi 2 a les 4 de la tarda. 6:15, sènior masculí Santa Eugènia de Girona. I 7:15 del vespre, sènior femení Argentona B. Marxem fora de Sant Celoni. Partits del Club Bàsquet Sant Celoni com a visitant. Per demà dissabte a les 9 del matí, La Roca, premini masculí. 11:15, Club Bàsquet Vilatorrada, premini femení. 11:00, Centelles, preinfantil masculí. 12:00, Manyanet Les Corts B, sots 21 masculí. I per diumenge, 3 partits. 11:15, La Garriga 1, premini masculí. 13:00, Bàsquet Nou Barris, cadet masculí. I, finalment, 4:00, La Salle Bonanova A, júnior femení. Fem un canvi d'esport, marxem cap al Sot de les Granotes. Allà hi trobem a tots els components del vòlei Sant Celoni. Repassem resultats de la jornada passada, del cap de setmana passat. Escola Pia, cadet, partit perdut per 3-0. 25-13, 25-10 i 25-19. A la 7a posició, a la classificació. Escola Pia, juvenil, partit perdut per 3-2, 20-25, 22-25, 25-22, 25-18 i 15-12. En 5a posició a la classificació i 8a a la classificació conjunta entre juvenil i cadet. I darrer partit de la jornada, sènior que jugava a casa, Jaume Callís. Partit guanyat per 3-0, 25-23, 27-25 i 25-15, a la 7a posició a la classificació. Repàs ara de la propera jornada. Què és el que passarà aquest cap de setmana? 4 partits tenim per endavant. Els de demà dissabte fora de casa, els 2 de diumenge, aquí, al pavelló municipal Sot de les Granotes. Comencem pels de demà. 11:45, a INEF Barcelona, podem anar a veure el Barça Pro Infantil. I 8:15 del vespre, al pavelló de Mataró, al carrer Euskadi, Mataró Sènior. Partits de diumenge, com dèiem, aquí mateix, a Sant Celoni. 10:00, el cadet s'enfrontarà al Viladecans. I 1 parell d'hores més tard, 12:00, el juvenil tindrà el mateix contrincant, el Viladecans. Tancarem el pòdium d'aquesta nit de divendres amb futbol sala. Per tant, per fer-ho, marxem cap al Sot de les Granotes. El Sot ve cap aquí, com cada setmana, de fet. Ho fem sempre amb en Jesús Marín. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
Entrenador, coordinador, vicepresident. I amb una jornada d'aquelles que fa patxoca, perquè tots ho han lluitat.
Sí, bueno, nosaltres sempre, no? No ens rendim mai. Una vegada se'n surt millor, altres vegades no ens surt tan bé, però la intenció i la intensitat sempre estan.
Fem crònica de partits?
Endavant.
Som-hi. Amb qui comencem?
Bueno, jo començaria per l'Arabí, no? per ordre d'edats. No?
Els més petits.
Sí, els més petits, que, com sempre dic, són els més grans, no? Ja siguin els benjamins, que, bueno, que ja han acabat la seva competició, o els alevins, en aquest cas. Tenien un partit complicat al Sot contra el Sant Vicentí. Mm-hmm. És un partit que ara anàvem a perdre 3-0 i aquest partit l'han guanyat. Han aconseguit capgirar el marcador, com si diguéssim, no? Com si fos un partit a doble. Bueno. I els 3 punts s'han quedat a casa. No? Van guanyar 4-3, va ser un partit petit, però no petit de tamany, sinó de patir.
De patiment.
Sí, de patiment.
Va ser
un partit sofert, sí. Bueno, l'Alavi va intentar fer el seu joc habitual, el que és marcar de la casa, el que tenim al club com a referència i com a bandera, però és evident que les emocions també juguen, no? I el Sant Vicentí és un equip molt, molt lluitador, molt intens, molt, molt empipador, que es diu amb carinyo, eh? Vull dir que no és un retret, no? D'aquells equips, ostres, que no et deixen jugar, no? Entre cometes, però lícitament parlant, vull dir. I al final, clar, marcador ajustat, partit d'intensitats, de nens foragitats d'un i d'altre equip, en el bon sentit de la paraula, vull dir, de voler guanyar i de lluitar fins a l'últim segon i a l'últim alè, va ser un partit de moltíssimes imprecisions. però l'Alaví va tindre la suficient... anava a dir el suficient ofici, no? O la suficient paciència, o va tindre la suficient fe en el seu estil o en el seu joc per acabar fent prevaldre, bueno, el que ells saben fer, que és tenir pilota, crear ocasions i poder marcar, no? Mm-hmm. Podíem haver guanyat amb una miqueta més de soltura, amb una miqueta menys d'incertesa o una miqueta menys d'emoció, no? Però és veritat que el Sant Vicentí està fent una lliga impressionant, va cinquè a la lliga, vull dir, i això no t'ho regala ningú. O sigui, que això parla d'un equip que fa una feina i que lluita moltíssim. O sigui, que és un resultat impressionant, que parla de la impressionant feina que els alevins estan fent.
Perfecte, fantàstic. Què més volem? La destresa al final és la que ens fa aconseguir partits com aquest, per exemple, sí, contra un rival difícil.
Sí, no, i s'ha de tenir en compte que a l'anada el resultat va ser un 3-0. O sigui, tot i que l'Alaví va crear suficients ocasions per poder inaugurar el marcador en aquell partit i parlar d'un partit més ajustat o més disputat, a nivell de joc ho va ser, a nivell de marcador no, perquè un 3-0, bueno, tu no has fet... És veritat que no estàs encaixant molts gols, no? Perquè és futbol sala i són 3, tampoc és tant. Però no has pogut marcar cap. I això parla, bueno, una miqueta d'un, pues, d'un rival, a part de la teva manca d'encert, parla d'un rival que es defensa molt bé, que sap defensar molt bé i que sap disputar molt bé les pilotes i que sap tallar molt bé el joc que nosaltres necessitem fer per poder lluir en els partits.
Clar. I en aquest partit de tornada, entre cometes, ells han continuat marcant els seus 3 golets,
sí,
ells... però en canvi s'ha capgirat totalment pel Sant Celoni.
Ells han intentat, bueno, intentat no, i van aconseguir, ells van fer el seu partit, van marcar els seus 3 gols i van curtcircuitar d'alguna manera el nostre joc, no? Perquè ells saben tallar molt bé aquesta continuïtat, són un equip molt, molt agarrit, molt rocós, però l'Alaví va tindre la insistència suficient, no? El coratge suficient per no deixar que aquest curtcircuit fos definitiu i per continuar insistint i tenint fe i esperança i lluitant el resultat, i al final van guanyar. Va ser un partidàs. Imprecís des del punt de vista tàctic, però impressionantment emocionant.
I el que ens deies, 4 gols... 3 punts cap a casa i a continuar lluitant aquesta temporada.
Sí, no, l'Alaví està fent una temporada impressionant. S'ha de tindre en compte que és la seva primera temporada competint i ja porten 20 puntets, que es diu ràpid, fer 20 punts no és tan fàcil.
I tant que no.
I fan goig, la veritat és que fan goig, sobretot per com juguen.
Infantil.
Bé, l'Infantil tenia un partit, ja ho vaig dir a la prèvia...
Complicat, sí.
Impressionantment difícil, perquè el Montmeló són infantils de segon any i tenen l'experiència prèvia que han viscut com a infantils de primer any, la van viure a segona divisió catalana. Això vol dir que el rodatge competitiu que tenen està per sobre de la competició on estan, no? Després estarien les mancances individuals, que pots pensar, bueno, a nivell tècnic, pues, potser no tenen el suficient per ser líders o per tot i el bagatge competitiu que tenen, no? Tot i així van quarts, vull dir, estan fent una lliga també molt, molt destacada, no? I, bueno, el nostre infantil va perdre 0-12 contra el Montmeló. La primera part va ser molt, 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 molt disputada i molt igualada. La diferència va ser l'encert. La primera part, el parcial acaba 0-3. I l'Infantil va tenir ocasions suficients per poder ficar 3 també o 4 gols. O sigui, podíem haver arribat a la mitja part empatats perdent d'un gol o guanyant d'un gol, perquè va ser molt, molt igualat. I a més, el Montmeló m'agradaria destacar que són un equip que intenta jugar la pilota. O sigui, tot i tindre una superioritat física, que és el que al final va decantar el partit d'una manera tan exagerada, tot i tindre una superioritat física per l'edat que tenen i pel rodatge adquirit, tenen una molt bona manera de tractar la pilota, no? No renuncien a jugar a futbol sala des de la creació de joc, no? I des de tenir pilota i buscar jugades combinatives, no? I la veritat és que ho fan molt bé. El partit de la primera part va ser molt maco de veure, independentment de quin equip fos el teu, perquè tots dos equips intentaven proposar, sí que l'estil està diferenciat, ells són més físics que nosaltres, però tots dos intentaven proposar joc a través de la pilota i l'alternança d'ocasions va existir. La diferència és que ells, bueno, de les 8, 9, 10 que van tenir van encertar 3 i el Sant Celoni de les 8, 9, 10 que va tenir pues, no va encertar cap. Els dos porters van fer un partidàs, vull dir, el porter del Montmeló va tindre que lluir-se, va tindre que fer la seva feina, no va vindre pas d'espectador al sot de les granotes. I el nostre porter de la primera part, no dic que el de la segona no fos el cas, que també ho va fer molt bé, però el nostre porter de la primera part va estar també molt encertat, no? Però el resultat parcial 0-3, tot i que és maco, és un resultat que fa patxoca perquè saps contra qui estàs jugant i que és un rival molt difícil i que té molt encert de cara a gol perquè porta molts gols a favor. A la segona part, bueno, el cansanci, les mancances, la precipitació, el desànim també una miqueta, no? Perquè tornem a lo mateix, no? Aquests nens nostres juguen molt, molt, molt maco i juguen molt bé, però no tenen el benefici del marcador, no? No s'emporten el botí a casa, no? I això arriba un moment que t'acaba desanimant una miqueta, no? Ells potser veien el 0-3 més des d'un punt de vista com, bueno, estem perdent amb honor i ja està, hem acabat, no? Que no des del punt de vista que això és futbol sala i contra un equip contra el Montmeló 0-3 és res. I a més tu havies generat ocasions suficients per poder discutir aquest 0, per poder aquest 0 haver-lo canviat totalment, no? Ells no van tindre aquesta fe suficient, i no ho dic com a retret, perquè els nens després arriben al següent entrenament i estan un altre cop amb les piles carregades, no? I l'esperança cap amunt, no? Però és veritat que encara els hi pesen, no?, aquestes cosetes, i també és veritat que quan estàs en aquests moments, cada errada que tu comets, el rival te la fa pagar amb interessos adquirits, no? La pagues per 24, no? I en canvi les errades del rival sembla que queden impunes, no? Que no tenen cap conseqüència, no? Al final el resultat és un 0-12, el Montmeló guanya el partit justament, però potser el 0-12 és bastant exageradet pel que es va veure a la pista. Sobretot la primera part i l'inici de la segona. Sí que és veritat que després, bueno, tu ja vas caient, sí. El Montmeló té molt d'encert, el teu ànim no és el mateix, físicament et superen, vull dir que tu arribes... Nosaltres vam fer debutar un altre a la vi en aquest partit. L'Eloi Barceló va debutar amb els infantils. Bueno, tu vas fent debutar a la vins i això no ho dic com a mancança, sinó com a mèrit. Vull dir, que em sembla bé, perquè a més juguen i no desentonen. I en el moment que s'acompanyen les forces i tot depèn de la pilota i no del físic ni de la càrrega, en el moment que tot depèn de la pilota, fins i tot són superiors equips com el Montmeló. El problema és que després l'altre també influeix i també forma part del joc, ningú ho ha d'oblidar, i acaba decantant el resultat.
No, i que quan ets petit, quan tens aquestes edats, uns quants anys de diferència es noten i molt.
Clar, és que estem parlant, no?, que si debuten a la vins de primer any i juguen contra infantils de segon, estem parlant de 3 anys de diferència, no?
3 anys i en algun cas 4 fins i tot.
Sí,
clar, és normal, és normal.
Aleshores, clar, és en pilota, que és el que a mi m'agrada, que és el que realment és difícil d'aconseguir, en pilota no es nota. O sigui, quan tenen la pilota no hi ha una diferència, o sigui, no diries qui és el petit, no? El problema és quan no hi ha pilota, no? Has de cobrir un espai amb una cursa, evidentment la teva zancada no és la mateixa que la d'un nano que et treu 3 anys.
Sí.
No, en aquestes edats. És evident que d'un nano un home o una dona de 20 a 23 no hi ha una diferència, però de 10 a 13 ja hem canviat bastant.
I tant que sí. Cadet.
El Cadet va tenir un partit complicat en el sentit de que el rival, el Polinyà, és un equip d'aquells que jo sempre defineixo com a dur, no? Un equip rocós, empipador... I el Cadet tenia que fer una feina molt específica, no? Un partit semblant al que ens proposava el Can Calet la jornada anterior, no? Tot i que del Can Calet el vam saber resoldre, no ha sigut el cas aquesta jornada, hem perdut 3-1. El nostre gol va arribar a les acaballes, vull dir, el Polinyà ens anava guanyant 3-0, però el que m'empipa o no m'agrada o em sap greu, no?, d'aquest resultat és que el 3-0 és real, vull dir, no diré que és fictici ni que no, o sigui... Però són 3 mancances nostres de concentració o de... És que, clar, dir de concentració sembla que estigui dient que els nens van sortir a jugar pensant en unes altres coses, i no és el cas. Vull dir,
hi ha moments que són puntuals, que bé, et marquen la diferència.
Sí, has de prendre decisions... Sí, et marca... Correcte. Tu has de prendre una decisió puntual en un moment que tens treballar d'una manera determinada i en aquell moment la teva concentració és X i prens una decisió diferent, no?
Exacte. A més, que tampoc no és un marcador llarguíssim. Són 3 gols, només.
No. I a veure, no vam fer el nostre millor partit i tot i així podíem haver guanyat. És a dir, la nostra col·lecció d'ocasions perdudes de gol, de pilotes que es passegen a la línia, i van estar en el partit també. Vull dir, no és una cosa que diguessis... És veritat que no van tindre tanta continuïtat, o sigui, no vam fer... Ens va passar com el Can Calet, és a dir, les ocasions, per ser nosaltres, entenem-nos, van ser més aïllades, no? Així, en comptes de marxar-te amb 60 o 70 ocasions, et marxes amb 30, no? I dius, bueno, que per ser nosaltres són poques, però 30, déu-n'hi-do. Perquè, a més, el rival no ens va fer... el rival ens va fer 3 gols, però ens va crear 7 o 8 ocasions de gol en tot el partit. No? I això futbol sala és molt poc. O sigui, tot i no tindre el nostre millor partit i en pilota no vam estar encertats perquè vam prendre decisions que no hauríem de prendre, perquè ja tenim unes altres coses pactades i treballades, perquè les nostres virtuts són unes altres. No perquè l'entrenador sigui un capgròs i no et deixi jugar allò que tu vols fer, o que... no, sinó perquè simplement les teves virtuts de joc són unes altres. I si les teves virtuts són A i tu jugues a fer C, pues et costa una mica més, no? Es tracta d'això. I ells no van saber què prendre aquesta decisió, tot i que jo els hi anava dient. Sí que va arribar un moment que jo com a entrenador, bueno, aquí em faig un ratet a mi mateix, sí que vaig perdre en el moment els estreps, educadament i bé, però sí que ja vaig, bueno, ja, o sigui, vaig dir, escolta, continuem així, sec a la banqueta, miro el sostre, em vaig a, jo què sé, em vaig a fora, que em toqui l'aire, vull dir, perquè total, no necessiteu un entrenador per jugar quelcom diferent del que treballem des de que estem junts, no? I que a més no sabeu dominar, però que tampoc m'agradaria que dominéssiu, no? Vull dir, pilotades llargues, decisions precipitades, joc directe, contra un rival rocós que es tanca molt bé, que sempre té tres homes a la línia del darrere escalonats, és totalment absurd, no? Entenc que jo tinc una edat, que són 36 anys, i ho veig més fàcil, que això és absurd. Tu estàs dintre del partit, tens 14, 13 en alguns casos, i bueno, estàs foragitat, i aleshores la claretat no és tanta, no? La clarividència no és tanta, no? Però t'estic avisant, t'ho estic dient, fes-me cas.
Bueno, van intentar treure la seva part més pirata sense mirar si podien abordar
sí,
o no podien anar
sí,
a l'abordatge.
No, i la part pirata l'han de treure, vull dir, la necessiten i és intrínseca, jo no els hi vull canviar i l'han de mantenir perquè serà el seu mèrit. És a dir, aquests nens continuaran jugant, jo no sé si seré el seu entrenador tota la vida o acabaran amb uns altres entrenadors. El que els farà destacar en aquesta vida és aquesta part seva pirata i rebel que no han de perdre mai. Però s'ha de saber utilitzar. I en aquest cas no va ser tant una part pirata com una part precipitada, no? Una part que com semblava que et cremés la pilota, no? Una miqueta, i tu dius, però si tu vius a tindre la pilota, com t'ha de cremar allò que tu et fa immortal, invencible i infal·lible? No, això no et pot cremar, això t'ha d'omplir de joia, no? I la vam maltractar una miqueta, no? Per ser nosaltres, eh? O sigui, jo vull fer aquest matís, jo ho explico així i potser algú es pensa que vam fer un partit de patatal, de camp de patates d'aquells que no pot rodar la pilota i venga pelotazo i venga patadón, i no és veritat, o sigui, nosaltres estem parlant d'un equip com el Polinyà, que viu de la contra, et fa 3 gols, té 7 o 8 ocasions de gol, i la majoria d'elles van ser a pilota aturada, vol dir que les seves contres les estàs aturant, i nosaltres no som un equip defensiu. Com atures les seves contres? Amb control de pilota, o sigui, vam saber tenir la pilota entre cometes, però no la vam saber aprofitar perquè, bueno, perquè volíem d'alguna manera fer el gol abans de fer la jugada, no? I tu no pots fer el gol abans de fer la jugada, sobretot nosaltres, hi ha equips que potser poden, però nosaltres primer hem de fer la jugada i després farem el gol, si no, no arriba, no? I aquest va ser el cas. Al final l'única jugada que vam fer de veritat, de fer-la de veritat, va acabar en gol. La resta van ser intents i tot i així podíem haver marcat, o sigui, aquest mateix partit, de la mateixa manera el juguem i l'acabem empatant o acabem guanyant d'un gol, hagués sigut ajustat i tal i qual, i tampoc ningú es podria despentinar ni tornar-se boig, perquè es va donar el suficient dintre de la pista perquè aquest pogués ser el resultat. Però jo tornaria aquí a la ràdio i et diria, sí, 3 punts, però hem d'aprendre perquè el partit que vam fer no vam jugar, perquè etcètera, vull dir, el retret o la mancança estaria igual, no? I això és el que ens va fer pagar un peatge de perdre 3 punts contra el Polinyà. No té més.
Sènior, què va passar?
El Sènior tenia un partit també molt, molt complicat a Sant Fos contra la Cúpula. La Cúpula és una mena d'Atlético de Madrid, per fer un símil amb el futbol 11 i que tothom m'entengui ràpid.
Sí.
És un equip molt, molt rocó. Bueno, Atlético de Madrid dels antics, dels bons temps del Xolo, no? Del xolismo.
No de l'últim partit d'aquest d'entre setmana que hi va haver.
No, no d'aquests, que aquest semblava l'Atlético de Madrid, jo que tinc una edat, aquest semblava l'Atlético de Madrid que jo recordava quan els entrenadors eren uns altres, no? No del Xolo Simeone, no? Bueno, la Cúpula és un equip molt, 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 molt agarrit, molt intens, molt rocós, molt de perdre temps, molt de pilotada, molt de fer joc subterrani, molt d'agressió, cometes, poso cometes perquè ningú va morir i ningú tal, tot i que un parell de lesionats sí que tinc, agressió sense pilota, quan, no, agressions professionals, no? Aprofitant l'angle.
Posant el cos quan
sí,
no toca.
Sí, correcte, aprofitant que l'àrbitre està a l'angle contrari, jo sé que des d'aquí no em veu, doncs pues mira, igual et trepitjo i no em veu ningú i aquella jugada, aquesta pilota que t'està buscant a tu, com que t'acabo de trepitjar i tu fas el gest, ja no arribes. Bueno, és un equip molt professional en aquest sentit, no? I això també forma part d'aquest joc, no? Uns ho defensen, altres com jo no hi estem d'acord, no ens agrada i no, sincerament crec que els mèrits per guanyar haurien de ser uns altres, però jo no li faig cap retret a la Cúpula, que ningú malinterpreti, vull dir, ells són un equip que porta treballant un bloc, el mateix bloc els tres últims anys. El primer any van quedar QS en aquesta mateixa lliga, el segon any van quedar 600 i aquest any estan 600 i tenen opcions d'acabar cinquens o quarts, no? O sigui, ells estan treballant un mateix bloc d'una mateixa manera i amb una insistència continuada, amb un tipus de joc que els està donant fruits. O sigui,
perfeccionant la seva tècnica. No?
Sí. I el Sènior no va fer un partit dolent, no va fer un partit bo, perquè ens va faltar espurna, no? Aquella espurna final, no? Aquell... Nosaltres vam perdre el partit 4-1, però s'ha d'entendre que les acaballes del partit, quan quedaven 3 minuts per acabar, estàvem perdent 2-1 nosaltres. El resultat és 4-1 perquè el decideixo jo, entre cometes, perquè tal com estava el partit, jo veia clar que empataríem el partit, és a dir, amb 2-1, el 2-2 estava per caure perquè la cúpula va fer, és que si no comptem aquells minuts, els dos últims tres minuts que fan el 4-1, ja l'explicaré per què, la cúpula va fer quatre ocasions de gol i ens va fer dos gols. Un va ser un xut estratosfèric des de tres quarts. És veritat que el xut tu l'has de tapar abans, no pot deixar el jugador que l'armi, bueno, etc. Però, ostres, és un partit, un xut de tant en quant s'escapa. I va fer un gol impressionant, o sigui, va fer un gol d'aquells. I jo, sincerament, estava allà i no vaig veure la pilota. La pilota, a la part del darrere, ja havia com una mena de tanca i va quedar clavada a la tanca, amb la red en allà, que no la podíem ni treure. O sigui, el nano aquell que va xutar amb una violència brutal. O sigui, jo crec que no ha ficat un gol així a la seva vida i no sé si el tornarà a ficar, però va ser un golaç, va ser un golaç. I l'altre va ser un despiste nostre al segon pal, no vam tapar el segon pal bé, com es deu tapar i com tenim treballat i pactat que s'ha de tapar, i ho va aprofitar un jugador de la cúpula que estava sobre allà amb una pilota refusada a sobre, que ni tan sols era una jugada, era una pilota refusada, li va caure allà i la va aprofitar, no? O sigui, estem parlant d'un equip tan rocós i tan sòlid i tan defensiu que viu de la contra contínua i no t'ha fet cap contra, però cap ni una. Nosaltres vam dominar el partit en pilota, el vam dominar del primer a l'últim minut. Els dos últims gols que ens fan és perquè nosaltres fem el joc de 5. L'equip nostre, com sempre explico aquí, té una mitjana d'edat de 19 anys, és el primer any que competim, estem aprenent coses, i amb el joc de 5 portem una L d'aquelles d'autoscola impressionant. I vam prendre dues decisions malament preses, dues precipitacions, perquè s'atacava el temps i tu vols guanyar, i jo ho entenc, i ells, tornem a lo mateix, van voler marcar abans de fer la jugada. Si això ja és penalitzable quan estàs jugant normal, doncs quan estàs jugat de 5 ja és pecado mortal. Perquè, clar, aquella pilota és una pilota perduda, aleshores el tio que l'agafa la xuta des de casa seva, i en aquest cas la cúpula va tindre l'encert que les dues vegades que ens va passar això, xutant des de casa seva, com no hi ha porter, perquè el porter tu l'has tret de la porteria per fer de jugador, van ficar el gol, i així és com arriba el 4-1. Però amb el 2-1 nosaltres vam generar ocasions suficients per anar guanyant 2-4. Pilotes que donen el pal per la part de dins i surten fora, que es passegen per la línia de pal a pal i no acaben d'entrar, el porter que treu una mà miraculosa d'on no hi és. Vull dir, va ser un partit molt, molt disputat per part nostra. O sigui, ells van fer la seva feina, van fer el seu partit, es van tancar molt bé, es van dedicar pues, això, a fer joc subterrani, a treure'ns una miqueta de polleguera, a foragitar-nos una mica, a perdre temps, a allargar situacions que podien, no? Que no calia durar tant, no? Vull dir, no, a fer el seu joc, però nosaltres vam dominar el partit, vam tindre la pilota, vam crear ocasions. Quin és el retret o per què perds aquest partit? Perquè això que estic explicant, que està molt ben fet, no és suficient. O sigui, has de fer quelcom més, no? I no estic parlant de perfecció ni de... Simplement li has de posar una intensitat o una marxa més o una guspira més que nosaltres no vam posar, no? O sigui, tu parles d'un equip que es tanca molt, molt, molt bé, tu els moviments els has de fer, però els has de fer a una velocitat determinada per crear un neguit en aquell equip, no? Si la velocitat és una mica més de pressa del que toca, aleshores caiem en precipitació. La pilota arriba a uns indrets on no he creat encara l'espai. I si ho faig una miqueta més lent del que toca, sí que arriba, però el jugador de l'equip contrari té temps de replegar, el temps suficient de replegar i tapar aquell espai que acabo de generar, no? A nosaltres ens va mancar saber marcar el tempo de les jugades una miqueta, no? Tot i així vam generar ocasions, i després l'altre problema, que aquí és on ve la xispa o la guspira o l'espurna, no? És que a l'hora de definir no vam tenir la força o la intensitat o la fe que acostumem a tenir, no? Jugadors que tenim que poden tirar també obús estierra-aire com el que ens va marcar nosaltres, davant del porter la tirem fluixeta, no? I dius, ostres, si estàs davant del porter i el porter ja està caient, aquí tires a destrossar la porteria i fiques el gol amb el porter inclòs, no? O sigui, amb la pilota fica el porter a dins, no? I la tirem tubeta, no? Jugades al segon pal, que tu saps que estàs al segon pal, però arribes mitja dècima de segon més tard perquè tu estàs mirant, no? Això parla una miqueta d'això, d'aquesta espurna, no? Però també entenc que és un partit difícil, que tu psicològicament et requereix una exigència molt gran, perquè és un equip que es tanca molt bé, molt bé, molt bé, i tanca molt bé al mig. Nosaltres som d'obrir els espais des del mig, que és el més difícil a futbol sala, a sobre, rizando el rizo, que dic jo, no? I la cúpula ho tanca molt bé, no? I tu aleshores tu has de pensar el triple o el quadruple que en un partit normal, has d'estar més ràpid, més murri, més moviment, més improvisació, més capacitat de generar i d'inspirar-te en el moment determinat per poder guanyar aquell espai i protegir la pilota com toca, i la cúpula això t'ho posa molt difícil i a sobre t'està estovant, t'està pagant. Cap cop greu, no? O sigui, cap cop que diguis, hòstia, em trencaran un genoll, però sí que ho pets amb pipadors, no? Va haver una jugada, per exemple, amb amb l'1-0 ells ja s'havien adelantat, que nosaltres vam poder fer una contra, estrany en nosaltres que féssim contres, i sobretot contra un equip que està tancat contínuament, i el jugador que ja marxava sol, que ja anava a ficar el gol, doncs, bueno, un de la cúpula l'agafa de la samarreta, i és lícit, vull dir, és targeta groga, l'àrbitre ho va xiular, no? Falta i targeta groga, dius, hòstia, però falta i targeta groga, quin premi més gran, no? Perquè d'estar, de que t'empati el partit, continuem 1-0 i tu només tens una falta al mig camp i una targeta groga, ja està, no? Ells són molt professionals fent això, no? O sigui, això s'ha de ser molt murri, s'ha d'estar molt espavilat per saber fer-ho.
Quan et trobes un equip al davant que va una miqueta fort en quant a contres o en quant a intentar parar-te o frenar-te per una possible por a una possible lesió que et puguin arribar a fer, potser és el detonant que fa que després la pilota vagi molt més tova, que vagis una mica més amb compte, que no arribis a temps.
Sí, vagis una mica més cohibit, no?
Sí, exacte.
Sí, pot ser una lectura, no diré que no, no? Però la intensitat dels jugadors, clar, és que el problema que tenim de definicions és sempre molt gran, no? Perquè tots els entrenadors, quan passen coses que l'equip no arriba, tal, parlen d'intensitat, no? Però què és la intensitat? Clar, el que la majoria o el 99% dels entrenadors, jugadors o persones que jo conec defineixen com a intensitat, per mi és brutalitat, que és diferent, no? És a dir, no passa la pelota i no passa el tio, vull dir, o l'aixeca d'un pam del terra, tal. Per mi la intensitat és una altra cosa. Per mi la intensitat, jo sempre ho explico aquí, és la velocitat, la capacitat que tu tens per generar joc a la velocitat adequada, no? O sigui, donar-li a aquella pilota la intenció correcta i la velocitat correcta i tu fer el moviment correcte quan no tens pilota també a la velocitat i estar l'humurri suficient per enganyar aquell rival, o sigui, i això per mi parla d'una intensitat mental molt gran, no? Una concentració, un moviment, un foragitament positiu, no? Que et fa guanyar partits i que et fa guanyar espais i que et fa ficar gols, no?
Sí, la resposta ràpida davant de tot el que et passi.
Sí, per mi és això la intensitat, no? L'altre, bueno, és una mica més agressivitat. És veritat que la cúpula va ser més agressiva que no pas nosaltres, però nosaltres després a l'altra part, a la part que tothom ja entén com a intensitat, que és quan no tens pilota, has de replegar, has de guardar els espais, has d'apretar aquella pilota, l'has de lluitar per tornar-la a recuperar, nosaltres vam estar al 100% en aquest sentit, no? Mm-hmm. Sí, potser, evidentment, a tu et peguen més quan tens pilota que quan no la tens. Sí, potser això, bueno, jo crec que més que cohibir-nos, que potser també, vull dir, no ho negaré, també ens va treure una mica de polleguera, entre cometes, no? Et fa, bueno, prendre decisions d'una altra manera, no? Estàs foragitat, estàs empipat, no? Estàs dolgut, no? T'han fet mal o t'han donat aquell cop o t'han insultat, no? Perquè també això també va passar. A sobre, bueno, ells són professionals de fer aquestes cosetes, ja buscaven picabaralla contínua, sense raó, que dius, si no està passant res, però clar, és evident, no està passant res. Clar, jo em poso la pell d'ells, no? Ells juguen això, no? No està passant res. Estic guanyant 2-1 perquè m'he trobat dos gols, mèrit meu, perquè un és un xut estratosfèric i l'altre hi ha un tio murri que està al segon pal perquè no l'hem tapat bé, vale? Però me'ls he trobat perquè no els he generat, o sigui, no hi ha una jugada prèvia, no hi ha una contra ben feta, no hi ha... Perquè l'altre equip no m'està concedint, i de fet l'altre equip té pilota i estem perseguint ombres tota l'estona, i quan volem sortir amb pilota jugada no passem del mig camp perquè ja ens tallen ràpid la jugada i tornen a atacar ells, no? Clar, tu planteges tot des d'aquest punt de vista i penses, bueno, què em queda, no? Pues treure'ls de polleguera una miqueta, no? Així quan hi ha qualsevol pilota dividida, qualsevol història, pues amenaço, digue, la próxima que me toques yo te espero fuera y te parto la cara, digue, pues si ningú t'ha tocat, ja estem a un metre, no? Però és igual, ja m'estàs dient això, jo ja m'estic desconcentrant, jo ja estic pensant, i este tio que le... O sigui, ja estic perdent un segon del meu temps en pensar en una cosa que no té res a veure amb el joc, ni en tindre la pilota, ni en poder ficar aquell gol que a mi em falta i necessito per poder guanyar el partit, no?
I després traiem pancartes de prou violència al futbol.
Sí, perfecte. Bueno, dintre de l'hoquei, que la cúpula és violència de teatrillo, vull dir, no és...
De paraula.
Clar, i de treure't de polleguera, ja està. No és una cosa que siguin realment un equip agressiu. Són molt intensos, són molt... Bueno, per això posava l'exemple aquest de l'Atlético de Madrid, no? Sí, bueno, sí que tenen un punt d'agressivitat. A veure, jo tinc dos jugadors que no han pogut entrenar durant la setmana, un té el dit del peu inflat, hem de mirar si el té trencat, només diré això, vull dir, i l'altre té el turmell que no pot posar el peu al terra, vull dir, sí que s'empleen amb una duresa, vull dir, entenem-nos, no? Però dintre del joc, bueno, entenem que això forma part d'aquest esport, és contacte físic, esto que es diu vulgarment i que a mi no m'agrada tampoc, no? Esto es un deporte de hombres, i jo penso, hòstia, pues... Yo no sé yo, ¿sabes? Si la definición aquesta del soberano, el carajillo, el puro y los años 30 es la que a mí me agrada sobre ser un home y sobre practicar aquest esport.
Segur que no.
No, a mí no, ya ho dic ara. Però, bueno, la cúpula va guanyar, ho va fer bé, va aprofitar les nostres errades. Això, un despista al segon pal, una pilota que no tapen bé i un tio treu un xut estratosfèric. I després el joc de 5, perquè jo decideixo que l'empat no és suficient, perquè classificatòriament no ho era, si haguéssim empatat, nosaltres hauríem continuat 700 i ells 600 i jo els hi volia guanyar la posició. no ascendirem ni farem res per guanyar la posició, però per mi era, no, el plus d'aquest partit, no? I perquè vull que en un futur aquestes cosetes ens serveixin, no? Jo sí que sé que arribarà un dia que sí que ens estarem jugant l'ascens, i potser em ve de guanyar o no guanyar un partit, i fer el joc de 5 ben fet o saber treure profit en els últims minuts serà el que en el futur ens marcarà la diferència. Ara, entre cometes, no té importància, i precisament per això ara és el moment de practicar-ho, perquè jo ho vaig explicar aquí una vegada, tu el joc de 5 als entrenaments el pots fer totes les vegades que vulguis, però no és real la situació, no hi ha la pressió real, no tens un públic, perquè la cúpula tenia públic, i això em va agradar per part d'ells, no? Que normalment quan juguem a fora juguem a pavellons buits, sinó en aquest cas el pavelló, bueno, hi havia gent, no estava ple, però hi havia gent, el primer que era gent, la majoria contrària, no? Bueno, però això et dona una emoció, no? Et dona també un nervi, un vas foragitant, no? Una miqueta, no? T'estan escridats, tens pilota, la gent t'escrida, ja et xiula, ja, no? Bueno, aquestes situacions tu en un entrenament no les pots practicar, no? I vaig pensar que era dient practicar això perquè era una situació real de joc i perquè ens hi jugàvem alguna coseta com més que els 3 punts i que seria un bon punt per l'equip per aprendre coses. Evidentment jo esperava que ens sortís de cara i no de creu, tot i que sabia que hi havia opcions molt grans de que sortís la creu perquè no ho tenim dominat, i amb un escenari tan difícil i amb un equip tan intens i amb un públic tan en contra encara és més complicat, no? Però precisament per això aprofitar l'oportunitat em semblava que era prioritari.
S'ha d'intentar, si més no.
Sí.
Com tot, pot sortir bé o no? Bé,
sí, a veure, jo tinc clar que sense el joc de 5 i amb la insistència i tal com anava el joc, o el partit hagués acabat 2-1 o hagués acabat 2-2. Sigui que la possibilitat que ara en 3 minuts haguéssim fet 2 gols, perquè ocasions suficients per fer-ho vam generar. Vull dir, no és una cosa que diguis, no, és que estic esperant a trobar-la. No, sí, les vam tenir. Potser sense el joc de 5 haguéssim empatat, o no, o hagués acabat 2-1, però tal com era la dinàmica del partit, jo pensava, bueno, portem 40 minuts fent una mateixa cosa, entre cometes, i ens està servint per dominar i generar, però no per marcar, no per fer mal, evident, no?, en el marcador. Si no canvies quelcom, això acabarà així, no? O sigui, bueno.
Una de les coses bones que té la vida és que mai saps què passaria si...
No, i tant,
pots
i tant.
Pensar.
Home, això és lo maco.
Per tant, exacte. Propera jornada.
Bueno, propera jornada.
Ja. Sí, la propera. Comencem demà.
La propera jornada pinta bé a nivell d'emocions i d'intensitats i de partits complicats. Que si no dic els partits complicats sembla que no sóc jo, no?
I tant.
Bueno, els alevins han de viatjar cap a Mataró el diumenge a les 9 del matí, jugant contra el Ciutat de Mataró. El Ciutat de Mataró és un club d'aquells que jo dic sempre històrics, no?
Sí,
sempre fan
important.
Fan una bona feina, tenen equips destacats. El seu alevín no és una excepció, no? Però tot i així, tot i que el partit és complicat, a priori, i veient la línia ascendent que estan tenint els alevins, jo m'atreviria a parlar d'un partit igualat. No sé quin serà el resultat, evidentment, perquè de vegades els resultats no, i el que passa a la pista no van concordats, i de vegades quan sí van en comú no t'ho expliquen tot, no? Però sé que l'Alaví farà un partidàs perquè porta una línia de partits molt bona, a nivell de joc, a nivell de desparpajo i de... D'alguna manera m'agrada perquè tàcticament ho fan molt bé, però són molt gamberros, no? I aquest és el punt que jo deia, no? També amb els cadets, que no han de perdre mai, no? Sí que t'han de fer cas, i sí que han de jugar d'una manera determinada, però han de tindre el suficient caràcter i el suficient atreviment i la suficient confiança com per provar coses que estan fora del guió, perquè al final són aquestes coses les que marquen les diferències reals, no? Quan un partit és molt tàctic, tu el guanyes si la tàctica la tens més acurada o has estudiat millor el rival i tal, però és un partit molt avorrit, no ens enganyem. El que dona salsa a tota aquesta història és l'atreviment del jugador. I els alevins són molt, 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 molt atrevits.
S'ha de sorprendre l'adversari, si no, quina gràcia té.
Sí, has de fer allò que ningú espera, no? De vegades fer allò que ningú espera té un peatge, no? Sobretot quan estàs aprenent. Però una vegada ja ho tens dominat i saps quan triar el moment i tu ja tens unes nocions i una base com a jugador, això és el que et fa marcar diferències importants.
Clar que sí.
La tàctica és una excusa que tenim els entrenadors perquè, o almenys jo ho veig així, perquè els jugadors puguin lluir, no? O perquè no es tinguin que concentrar en pensar en allò que és mecànic i aleshores tot aquest bagatge cerebral i tot aquest descans mental el puguin aprofitar per poder crear, inventar i fer allò que ningú espera i treure un profit.
Les genialitats.
Sí,
que
sí.
Tots la tenen.
Bueno, continuen per edats, els infantils també juguen a fora de casa, en aquest cas juguen dissabte, a les 5 de la tarda contra el Mollet. Bueno, el Mollet és un rival molt, molt, molt complicat, a més el Mollet és un altre club d'aquells històrics que tenen ja una solera. Els infantils de Mollet estan fent una lliga molt, molt interessant i tenen un punt, tornem a, semblant a allò del Montmeló, no? Però una miqueta més marcat, és a dir, el Mollet és molt físic, molt, molt físic, acostumen a ser-ho, històricament tenen un ADN. Però ens estem trobant que l'infantil que tenen enguany, a més de ser molt, molt, molt físic, tenen una manera molt acurada de tractar la pilota, no? I quan comencen a tocar i a fer jugades a un, dos tocs, ostres, són molt, 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 molt complicats de parar. Sí que, bueno, imagino que serà un partit maco de veure, no? Tornem a lo mateix, incertesa del resultat. Evidentment nosaltres som novells, portem alevins, és el primer any que competim, però parlem, quan parlem d'un equip que en pilota juga molt bé i dels nostres que en pilota són immillorables, segurament serà molt, molt maco de veure a la pista, no? Com aquella pilota per part d'un equip i d'un altre belluga de maneres impressionants a velocitats increïbles.
Perfecte. Ja tenim la primera cita al Sot de les Granotes. Cadet.
Sí, el Cadet juga a casa. El Cadet no té un partit complicat, té un partit colossal. Perquè juguem contra el Caldes. El Caldes, aquest sí que és un club mega històric de futbol sala. Vull dir, només s'ha d'entendre que el seu primer equip, que juga a primera divisió catalana, no és una divisió professional encara, perquè, bueno, divisió d'honor, a partir de tercera nacional ja començaríem i tal. I tot i així, el seu entrenador és en Xavier Passarrius, que era l'entrenador mític del CatCat Santa Coloma, vull dir, un home que ha guanyat premi a millor entrenador de la Lliga Nacional de Futbol Sala, no? I el tenim aquí entrenant, no?, a la nostra Lliga Catalana, no?, en aquest cas a primera divisió, no?, comandant un projecte d'un club tan històric i tan important com és el Caldes, no? Jo crec que amb aquesta referència ja ens podem situar a quin tipus de club i aleshores quin tipus d'equips presenta el Caldes, no? El seu Cadet, que el rebrem nosaltres a les 4, al Sot de les Granotes, els 4 últims partits els ha guanyat 15-0, 18-4, 1-13 i 13-1.
Excepte aquest proper, que no podran.
No, a veure, evidentment nosaltres som els Pirates de Sant Celoni, vull dir, igual que et dic una cosa, tenim la versió A i la versió B, no? La versió B...
No us coneixen, no? No saben exactament de què són capaços.
No, la veritat és que no, perquè mira, el partit d'anada va ser el pitjor partit que jo he dirigit mai com a entrenador d'un equip que jo hagi portat mai, i vam perdre 12-1. I tot i que el Caldes és el Caldes, és un equip impressionant i fixa't tot el que he explicat, el demèrit total d'aquell partit va ser nostre, és a dir, el Caldes Cometes s'ho va trobar perquè nosaltres no vam ni anar a jugar el partit, no? Això no vol dir que tu vagis a jugar el partit i en comptes d'un 12-1 no em fiquin un 24-0, perquè, bueno, perquè pot passar, no? Però és evident que no saben què es trobaran, perquè en el partit d'anada no ho van veure, no ho van viure i no ho van patir, no? Tinc l'esperança, i aquesta és la feina que s'està fent, i la mentalitat i el treball que mentalment, no?, de menjar el tarro als nens estic intentant fer, tinc l'esperança que la nostra millor versió surti a lluir a la pista del Sot, i aleshores el Caldes ho tingui molt, molt, molt complicat. És evident que no puc garantir resultats, però, bueno, tinc la noció i la certesa que nosaltres això d'un 15-0 i un 18-4, no. A nosaltres ja ens vam fer un 12-1 i no tornarà a passar mai més.
Segur.
No tornarà a passar mai més, no. I després, bueno, quan en acabar aquest partit, a 6:15, el sènior rep el Can Calet. El Can Calet és un històric del futbol sala.
Que sí?
El Can Calet és un històric de futbol sala que té un ADN molt, molt marcat. Jo abans he dit que la cúpula és l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone, el Can Calet és l'Inter de Milán de José Mourinho, vull dir. Són equips d'aquests macos de veure jugar, no? Aquests equips rocosos, intensos, tancadets, que peguen molt, molt joc subterrani, moltes pèrdues de temps, molt treure de polleguera a l'altre equip, molt treure petroli de jugades aïllades que ningú, no?, està veient perill, però que ells saben que són les perilloses, molt trencar la continuïtat del joc, perquè, evidentment, sobretot si juguen contra equips de tenir pilota i de proposar, quan arriba un moment que defensivament i soterràniament no ho poden aturar, doncs aleshores han de crear curtcircuits perquè la continuïtat no et doni el premi que tu, en principi, estàs intentant guanyar-te. Sí, serà un partit, un xoc d'estils interessant. A més, el Can Calet en aquests moments està quart a la Lliga, vull dir, bueno, estan allà fregant, no? Sí que a nivell de punts ho tenen complicat per ascendir, perquè queden 5 partits, una vegada passi el nostre quedaran 4 i no guanyaran, o sigui, continuaran més complicat encara. Però, bueno, ells m'imagino que fins que queda, no?, fins que matemàticament no és impossible 100%, voldran lluitar per intentar com a mínim quedar tercers, perquè el tercer no té ascens directe, però segons com funcionin els grups i segons si algú rebutja dels que hagin guanyat l'ascens, si algú rebutja l'ascens d'algun altre grup, quedaran vacants, i aquestes vacants sempre s'ofereixen per ordre de llista, entre cometes, no? El primer i el segon van directament a l'ascens, i el tercer és el que ha d'esperar l'oportunitat de que algú no pugui ascendir perquè no té equip o perquè el pressupost no li arriba o per X motius, perquè el convidin a ascendir. Jo m'imagino que ells s'estimaran estar més tercers que no quarts per poder aprofitar si existeix aquesta oportunitat, no? I, bueno, tornem a lo mateix. Són un equip, pagadors professionals.
És a dir, que ja teniu les armadures a punt, preparades per aquest partit i els taps a les orelles.
El partit d'anada el vam perdre 4-1 a Sant Fost, a la mateixa pista que la Cúpula, perquè no només comparteixen filosofia de joc i ADN, sinó que comparteixen pista. Mm. I va ser un partit molt, molt, molt igualat. Nosaltres anàvem sense canvis, vull dir, només teníem dos canvis, i un dels dos canvis és un juvenil que és el primer any que competeix, etcètera, etcètera, no? I no portaven cap dels nostres golejadors, no? O sigui, era un partit complicat a priori per nosaltres. I vam estar tot el partit 1-1, tot el partit 1-1. De fet, el podíem haver guanyat perfectament perquè vam generar les ocasions suficients per guanyar, no vam tindre l'encert. Mm. I els últims minuts, bueno, ja és que nosaltres estàvem desfondats, perquè evidentment el Can Calet, com la Cúpula, són equips que físicament et castiguen a un nivell brutal. O sigui, ja no només per el que et peguen, sinó per la intensitat que et reclamen, no? La intensitat, aquí sí, de les dues vertents. Primera, sense pilota, has d'estar molt ràpid perquè ells contraataquen com a la velocitat de la llum. I després, amb pilota, has d'estar molt ràpid i molt intens perquè has de saber generar els espais i esquivar les patacades suficients per poder aprofitar els espais. O sigui, clar, evidentment, a nivell d'intensitat física, els 3-4 últims minuts d'aquell partit, sense canvis o amb canvis suficients, nosaltres estàvem esgotats, però esgotats. Aleshores no vam arribar, i els tres gols que vam marcar, que vam marcar la diferència, van ser tres xuts des de tres quarts, que nosaltres no vam arribar a tapar bé perquè físicament les cames ja no et donen, no? Vull dir, no pots més, no? Ens van desfondar i ens van guanyar 4-1. Bueno, la convocatòria d'aquest dissabte serà més àmplia, juguem al SOT, és a casa, i nosaltres proposem un joc que jo sé que quan estem amb la concentració suficient, si no ens deixem treure la polleguera, és un joc que els equips com el Can Calet els curtcircuita, perquè tampoc estan acostumats a que els generis moltíssimes ocasions, no? I quan això comença i ells no tenen contres, és quan més perillosos es tornen, perquè aleshores és quan el joc subterrani encara agafa més lluentor, no? Tot i així, l'anada del Can Calet tampoc va ser un equip innoble ni il·lícit, vull dir, va fer un joc subterrani però dintre del reglament, vull dir, ja sabem que és el Can Calet, són ells mateixos, tampoc van abusar excessivament de coses que no s'haurien de fer, o sigui, van donar la versió més noble d'ells mateixos.
També estaven guanyant. Jo només ho dic, això.
Bueno,
només ho deixo anar.
1-1, tota l'estona contra un equip sense canvis. Sí que és vital que als últims minuts ja va sortir la bèstia que llevan dentro i van guanyar el partit, no? Però parlem del Can Calet, vull dir, és que jo entenc que cada equip fa... O sigui, al final, jo he fet la comparativa, no? L'Inter de Milán de José Mourinho, aquest equip va ser campió d'Europa, vull dir, treuen profit, saben, no? Has de fer quelcom més que pagar i ser subterrani per poder guanyar tornejos i per poder estar destacat, i el Can Calet, aquest és el bé, el sènior A està a divisió d'honor, vull dir, han de fer quelcom més que el joc subterrani, no? Evidentment tenen un encert golejador, o sigui, saben que viuran de poques ocasions i de contra i que les han d'encertar, i són equips que et creen 4 o 5 ocasions i et fan 4 gols, o sigui, aquest mèrit el tenen, no? Sí que és veritat que les armes o les decisions sobre la filosofia i la bíblia de l'equip, no? I no ho dic en el sentit religiós, sinó
el seu decàleg.
Sí, el seu decàleg, no? Pues no és potser el que jo utilitzaria i a mi no m'agrada, no? Però això no vol dir que no estigui bé o que no doni fruits o que no doni resultats. Sí que és veritat que jo entenc que, bueno, fins i tot com a espectador, m'estimo més altres tipus d'equips, no? Que ningú malinterpreti. Jo ara no estic comparant aquests senyors amb el Mourinho i l'Inter, i jo no em comparo amb el Pep Guardiola ni molt menys, perquè fins i tot el Pep Guardiola tampoc, o sigui, a mi que ja ve i tal, però va arribar un moment que tampoc m'agradava, perquè la possessió aquella infinita per no fer res, tampoc l'entenc. Vull dir, aquí tindrà pilota, no?, d'una manera planera, que dic jo, de 80% de possessió, sí, però quants gols i quantes ocasions? Vull dir, han de passar coses al partit, han de passar coses, ha d'estar viu, hi ha d'haver emoció. Si tu tens la pilota, ha de ser per fer mal, i fer mal futbolísticament parlant a nivell de marcador. Si jo tinc la pilota, és perquè vull ficar gols i vull atacar. Si jo no tinc la pilota per especular o per tindre-la, o perquè si la tinc jo tu no em fas mal, jo la tinc per fer-te mal. Jo, no ens enganyem, jo no sóc un alma càndida de la caritat, jo vull pilota però per generar ocasions, clar, o sigui, parlem això, que nosaltres com a mitjana per partit generem 70, 60, 70 ocasions de gol. El dia que ha generat 30 o 35, t'assembla que ha generat poc, que dius, hòstia, aquell equip m'ha defensat bé perquè només ha generat 30 o 40. Que de vegades algú em sent dir això en veu alta i em diu, tu tu t'estàs escoltant a tu mateix el que estàs dient. Vull dir que estàs parlant de 40 ocasions de gol com si fos allà, bueno, ocasions aïllades, però clar, estem acostumats a jugar d'una manera i a tindre una possessió i un domini enfocat a generar 70, 80, i si puc generar un dia 150, la generaré. No, encara que estigui guanyant 4-0, jo no tinc això. Bueno, cadascú té els seus, no?
Aquest cap de setmana tens l'oportunitat i nosaltres que ho vindrem a veure, evidentment.
Sí, i tant.
Perquè
sí,
serem allò, aquell jugador de més que no està dins de la pista, sinó que està dalt, però que està animant tota l'estona. Segur que això a Can Calet no ho veuen gaire, que és el que podem fer des de Sant Celoni.
No. Veus? Això, l'ànima de l'equip real, que és els que estan a la grada cridant Sant Celoni i aplaudint els gols i animant i encoratjant l'equip, això el Can Calet, com tu ben dius, ni s'ho espera ni ho coneix al 100%.
Doncs per això, tots cap al sot de les granotes. Cita aquest cap de setmana, demà mateix, de fet, a partir de les 4 de la tarda amb el primer dels partits.
Sí, sí.
I després ja ens quedem a passar la tarda allà, clar.
I tant.
Si tampoc no hi ha res més a fer.
S'està molt bé al sot.
I tant.
I juguem molt bé.
Doncs Jesús, moltíssimes gràcies. La propera setmana que vem ens ho expliques tot.
I tant.
És el que ha passat. Les 4 victòries ens les vens a explicar puntualment aquí, com cada setmana.
I tant, un divendres més aquí tornarem a estar encantats, com sempre, i agraïts.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
I fins aquí aquest pòdium d'avui divendres. Déu-n'hi-do, hem parlat de futbol, hem parlat de bàsquet, de futbol sala. Sant Celoni es mou i es nota, i amb moltíssima força. Doncs, amb molta força, nosaltres també ens acomiadem fins d'aquí a una setmana, fins al proper divendres. Esperem que tot us vagi molt, molt bé, que feu esport i que compartiu amb nosaltres totes aquestes alegries esportives que ens donen tots aquests clubs dels que parlem setmana rere setmana. Tot des d'aquí, 107.7, santceloni.cat/ràdio en directe, aplicació TuneIn i a posteriori, santceloni.cat/ràdio a la carta. Tanquem pòdium! Molt bona nit i molt bon cap de setmana!